100 anys explicant històries. Un programa per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
Benvingudes a Ràdio L'Estelada, la ràdio que més ens agrada.
La llegenda era pallejana. A prop del turó de Sant Marçal i d'una font d'aigua clara vivien en una cova encantada. En Jordi i la seva filla, la pallejana, ells vivien feliços en aquell indret del bosc on els animals eren dolcils i preciosos. La pallejana havia crescut acanonant cèrvols i conillets.
La cova on vivien per fora semblava horripilant, però per dins era ben còmoda, amb una petita llar de foc que escafava tant els cossos com el cols del pare i la filla.
Tot era perfecte, especialment perquè les pedres que hi havia al voltant de la seva cova eren màgiques. Si picaven una pedra i la posaven amb les llavors de l'hort, aquelles plantes creixien fortes i donaven molts fruits. A més, si acostaven unes pedres a la xamanella, de seguida es generava foc. També amb la florita, així s'anomenava aquesta pedra. Eren capaços de curar les ferides que es feien per la muntanya. Els il·luminava el camí cap a casa a les nits.
Fins que un dia la desgràcia va arribar a casa seva. Un grup de miners va fer-lo fora per tal de robar aquell mineral tan preuat i convertir la seva llar en una mina.
Però en Jordi era valent. Ell va lluitar amb totes les seves forces per defensar el seu mode de vida.
Amb una expressió forta damunt dels seus ulls i els de la seva filla, van destrossar la seva cova i el pare no va poder suportar-lo. Va anar corrent cap allà quan una segona explosió va atrapar-lo. Li va ferir molt un braç i tot ell estava ple de sang. Llavors es va desmaiar.
La pallejana, boja de pena i de ràbia, va fugir espantada. En veure el seu pare caigut a terra, jagut com si fos mort. Quina nena tan petita per quedar-se orfena!
Corrent i cridant, va passar per molts boscos fent mal amb les branques dels arbres, entrebancant-se fins que va veure un castanyer, el castanyer de Can Cuc, i com tenia un gran forat, va decidir quedar-se allà a viure.
Va plorar la mort del seu pare llunes i llunes. Les llàgrimes li relliscaven galtes avall i queien a la pedra que portava aferrada a la mà, la qual va agafar sense adonar-se de la seva terra, potser com a record.
Unes llampades enormes van començar a sorgir del mineral i la nena es va adonar que ara era més poderós que mai. Va donar voltes amb la pedra en l'aire, a dintre del forat de l'arbre que es va convertir en una casa semblant a la seva cova, però era sinistra, ombrívola i trista.
Amb les branques de l'arbre, que era la seva nova llar, va construir-se un sceptre i es va convertir en una poderosa bruixa. L'odi pels humans va augmentant i sense tenir cap de contacte amb ells, la petita va anar creixent fins a convertir-se en una noia adulta.
Com única amiga tenia una serp que es trobava a vegades pel bosc i a la que coronaves com abans havia fet els cèrvols del passat.
Un dia va ensopegar-se amb un grup de carboners que envoltaven aquell excursor amb intenció de donar-li mort.
Perseguien a la pobra bèstia per aixafar-la. La pallejana en veure-se va començar a tremolar sencera.
Tota la ràbia que portava dins va fer voltes al seu sceptre, provocant una fissura que va fer volar tots els carboners.
En veure que la serp havia fugit, va deixar de moure el sceptre i els carboners van caure en terra entre crits. La fetillera va adoptar definitivament l'excursor com a mascota, ja que no la va abandonar mai. Seguint-la com un gos ben ensinistrat, de nom li va posar Carbó en honor a aquell dia que van unir els seus destins.
Un d'aquests carboners, de nom David, va pujar un dia fins al castanyer perquè li va fer molta llàstima a aquella noia sola vivint al bosc.
Quan la pagesana el va veure, va pensar que aquest noi potser li volia fer mal, però amb el sceptre va contemplar el seu cor i va poder esbrinar que era molt llest,
divertit i tindre com un raig de sol al migdia.
De seguida es van fer amics. Ell anava visitant-la gairebé cada dia i li portava petits detalls. Un dia un cistell de fruita, un altre una miqueta de pan xocolata i llibres, molts llibres, que la paellana devorava entusiasmada.
Un bonic dia de primavera, asseguts a una pedra compartint un tros de pa, la paellana va decidir obrir el seu cor i explicar-li a aquell noi que se l'havia guanyat la seva trista història.
Ell, que era espavilat com un ratolí davant d'un formatge, de seguida va pensar que la paellana era aquella nena que fa anys es va perdre al bosc i que el seu pare buscava des de llavors, anant de poble en poble del Montseny. En David segur que es tractava de la nena perduda. Li va preguntar si per casualitat vivien en una cova plena de minerals preuats. En respondre ella que sí, van confirmar-ho.
El carboner va prometre ajudar-la a buscar-lo i junts van emprendre una cerca que va durar mesos.
Molt lluny d'aquells paratges, a prop d'un castell gòtic en ruïnes, al costat d'una pintoresca font, en una cabana de fusta, van trobar el pare i van fer una abraçada que va durar 7 dies i 7 nits.
Tots eren feliços, però David també pensava que havia de tornar a casa seva. La paellana, que ja estava acostumada a llegir l'ànima del noi, li va preguntar què li passava i aquest li va respondre amb sinceritat que l'estimava per sobre de tot i si volia viure amb ell, a la terra dels canoners, a Cànoves, a l'altra banda del Montseny.
En un principi, el pare no volia abandonar casa seva, però per veure feliç a la paellana va accedir, com fan sempre els pares amb les filles.
I així van ser feliços, alguns dies i d'altres no, com li passa a tothom.